Todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Salutacions des de EAJ39, que és la nostra matrícula Ràdio Miramar. I això per què ho dic? Això ho dic ara d'entrada. Per cert, hola, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres des de EAJ39. Això ho dic perquè avui fa 100 anys de la primera emissió radioelèctrica de ràdio a Espanya, que ho va fer EAJ1, Ràdio Barcelona. Nosaltres, com a Ràdio Miramar, vam néixer l'any 1933 com EAJ39. Aquestes xifres són les matrícules, per dir-ho d'alguna manera, legals que va posar el govern quan va veure que això tirava cap endavant. Encara si parlem de la primera missió no és una missió, diguem-ne, legal, per dir-ho d'alguna manera, o sota control, que en aquella època era una altra cosa molt diferent. Avui parlarem d'aquests 100 anys de ràdio, però sobretot, ja que fem una visió al nostre melic com a mitjà de comunicació, que és el que, i d'entreteniment, que és el que és la ràdio, bàsicament, de transmissió d'actualitat, d'immediatesa, de màgia, d'imaginació, de moltes coses que podem posar a la ràdio, ens preguntarem i preguntarem a un senyor que en sap i molt, el Manel Domínguez, que és doctor en comunicació social, cap on va la ràdio? Quina ràdio ens espera en el futur? Ho dic això perquè, per exemple, el cinema l'han matat mil vegades. Cada cop que entra un mitjà, quan va entrar la tele, oh, el cinema mor. Entra el vídeo, el VHS i tot això. Oh, és que el cinema mor. Igual que el cinema, la ràdio l'han matat 30.000 milions de vegades. Però aquí estem. I em sembla que si Déu vol, toquem fusta, aquí continuarem d'entrada. I a la ràdio s'utilitza per xerrar coses i per posar de manifest cosa immediatesa, l'actualitat més immediata, com temes que ajuden des d'un punt de vista molt democràtic. I permeteu-me que posi en context aquesta paraula, perquè s'utilitza per moltes coses, eh? En aquest cas la utilitzo bé perquè parlo que som un mitjà gratuït. Un mitjà gratuït. Què vol dir això? Que d'entrada, si vostè té un aparell de ràdio i li posa piles, no ha de pagar cap connexió. La inversió és aquesta, un aparell de ràdio i piles, o corrent. Aquest és el... Però internet, altres mitjans, perquè penseu, clar, està les xarxes socials, està internet, està tot això, que aquí també tinc tota la informació i puc escollir gratis... No és gratis, perquè tu cada mes aquí has de pagar una connexió a internet, eh? Possiblement la ràdio seria això. El més democràtic de tots, més conforme a l'accés de totes les persones a diferents punts de vista. Un punt de vista que posarem ara en temes com aquest. Sabeu una cosa? L'intrusisme a la ràdio, o l'intrusisme a qualsevol professió, i això va per barris, és elevat. Però no només elevat, sinó a vegades, i fins i tot, perillós. Mireu, fa només unes setmanes, poc, estàvem parlant de l'intrusisme al sector de la medicina estètica. I quan parlem de salut, l'intrusisme genera o és més... s'ha d'aixecar més les orelles perquè estem parlant precisament d'això, de salut. Posar la nostra salut en mans de persones que no són professionals o almenys no tenen un títol, no? Doncs bé, també hi ha un altre àmbit dins de la salut en què aquest fenomen, l'intrusisme, és el més habitual. Estem parlant dels fisioterapeutes. De fet, hi ha més persones que exerceixen sense títol que professionals degudament titulats. És a dir, fins i tot l'intrusisme podria ser la part legal, perquè és la minoria en aquest cas, no? Bé, serien aquests col·legiats els únics que poden exercir com a tals. Això està claríssim, no? Des del Col·legi de Fisioterapeutes alerten que de les conseqüències de posar-se en mans d'algú que no té els coneixements adequats per fer això. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Tu has necessitat alguna vegada un fisioterapeuta? Jo no he anat mai.
Jo no.
No he necessitat mai.
Jo no. La meva mare, sí.
No, són essencials, també, eh?
El que passa que, clar, aquí, d'això jo crec que també en podem parlar. Si has d'anar per la Seguretat Social, ja cal que tinguis paciència.
No,
i aquest és un dels problemes, potser, Això també contribueix a, en certa manera, que la gent acabi anant a gent que no està degudament titulada. A veure,
m'apunto la pregunta per després.
Els únics professionals que poden fer massatges amb finalitat terapèutica són els fisioterapeutes. És més, aquells que hagin superat el grau 2 de formació professional, també hi ha aquests estudis, només poden fer massatges amb finalitat estètica. I aquells que facin aquestes pràctiques sense la titulació corresponent estan incomplint la llei i, per tant, són els que es poden catalogar com a intrusos, no? Quantes vegades hem anat a una consulta, o dic consulta, però podia ser un centre, eh?
Sí.
I veiem un diploma, no? El centro no sé què, no sé cuánto, avala a fulanito o a fulanito de tal, como que ha conseguido el diploma de massatge o de quiromassatge. Doncs això no té cap tipus de validesa
i
no acredita cap tècnica per a recuperació de lesions. Una altra cosa són els massatges estètics, dèiem, però aquests per recuperar lesions, per exemple, només ho poden fer els fisioterapeutes. Per tant, hem de desconfiar d'aquells centres o professionals que amaguen informació o ofereixen també tractaments ràpids, gairebé miraculosos.
Aquí el que valdria seria el títol universitari.
Exacte.
No?
Clar. Exacte, per exemple, de la Fundació Universitària del Bages, estic
correcte.
Posant... O també això, el que dèiem, no? Que aquells centres que ofereixen... estem parlant de vegades centres d'estètica o herbolaris, que ofereixen aquests serveis, o perruqueries, que també s'ha vist alguna vegada, que ofereixen tractaments de teràpies de rehabilitació, però sovint els professionals no tenen aquesta titulació. Per tant, és el primer que s'ha d'exigir. Això és il·legal, i ja ho deies abans, ja ho apuntaves abans, no? Estem posant en perill la nostra salut, perquè pot ser que anem per una sobrecàrrega muscular, no? Lo típic, l'estrès, la tensió, però pot ser que hi hagi lesions amagades, que una persona sense formació... No,
empitjori.
Exacte, no les detecta i fins i tot poden empitjorar. Cada any, de fet, s'acostumen a denunciar un centenar de casos d'intrusisme a tota Espanya. I aquesta xifra seria més alta, diuen els professionals, si hi hagués més inspeccions. El problema és que Sanitat només controla el que són els establiments sanitaris. En canvi, els de massatges o centres de teràpia doncs no operen amb la mateixa regulació i, per tant, no reben les mateixes inspeccions. I ens podem preguntar, no?, al fil de per què posem la nostra salut en mans d'una persona que no té el títol,
clar.
No? Doncs, de vegades és per desconeixement.
Moltes vegades,
perquè
aquest diploma que comentaves, si no
per
ho saps,
exemple,
ho dones per no.
O tampoc se sap distingir molt bé entre, bueno, això, fisioterapeuta, la funció d'un fisioterapeuta i d'un massatgista, no? I després també fan falta aquests professionals a la sanitat pública. Aquest és un altre dels problemes. Segons una enquesta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, un 68% de la població reconeix haver patit en algun moment problemes musculars o articulars, però hi ha un 58% que diu no haver pogut accedir a la fisioteràpia del sistema públic, tot i haver-ho intentat. El problema, doncs, això és que hi ha pocs professionals i moltes persones intentant accedir. I al final, què és el que acaben fent? Doncs opten a anar a una consulta privada, de vegades amb titulació, sí, degudament acreditat, però d'altres vegades no.
Doncs mira, present aquestes preguntes i més a la Anaí Castilla, que és vocal de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes. Anaí, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Com de greu és l'intrusisme a la professió dels fisioterapeutes? O sigui, quin percentatge hi hauria?
Aviam. Constància, sí, és impossible saber-ho exactament, però sí que com a dades et podria dir que fisioterapeutes col·legiats estem actualment sobre els 13.000 i potser podem trobar unes 40.000 persones que es poden dedicar o que poden ser intrusos, no? Com els enumerarien, que estan exercint sense, doncs, com tu comentaves, no? Sense estar habilitats ni acreditats sanitàriament.
O sigui, m'estàs dient que de cada 4, un... està acreditat. Seria
sí,
això.
Sí, acreditat et refereixes com a fisioterapeuta.
Sí, exacte.
Sí.
O sigui, si són 13.000 sí. Col·legiats, hi ha 40.000, més o menys, xifres rodones,
Sí,
per feina, estem parlant que de cada 4 només un estaria col·legiat, acreditat, no?
Sí, que és un professional sanitari.
Sí, exacte, això, ostres.
Correcte.
Doncs pues és pitjor del que pensava, eh? Jo estava fent bastant... Jo no pensava que seria tan bèstia. I per què passa això? És molt bèstia, aquesta xifra, Anaïs.
Per què passa? s'estaria bé saber-ho. Bueno, al final, doncs, tema lleis, doncs, està bastant, bueno, deixa molt que desitjar. No estem tan emparats com podríem estar-ho.
No hi ha una regulació que estigui a sobre, no? Bé, clar, jo pensava, una persona va cap aquí, què implica per un pacient posar-se en mans d'algú que no està preparat? És a dir, quines conseqüències pot tenir?
De conseqüències, doncs, aviam, poden ocasionar danys directament i fins i tot si tenen alguna lesió prèvia que no saben, es pot agreujar aquesta lesió i fins i tot arribar a realitzar a la persona, no?, que s'ha anat a tractar lesions irreversibles. I per afegir així també casos que ens podem trobar, que potser a vegades la gent no ho pensa, però que també que ho sàpiga i que pot arribar a denunciar-ho, doncs són casos d'estafa, no? Perquè se'ls hi promet o se'ls hi realitza tractaments que al final són innocus, que no els hi serveixen. I això seria un cas d'estafa, també.
Carai, doncs sí que tenim magre tot això. I tot això és denunciable? Té un recorregut jurídic o no? Com tu dius abans, la llei no acaba d'estar del tot fina amb això.
Sí, o sigui, sí que és denunciable totalment. El pacient pot interposar ell mateix i, si no, sempre, per exemple, pot recórrer al col·legi professional, no? Ara estem parlant de fisioteràpia, però que tots els col·legis professionals sanitaris tenen el seu apartat d'intrusisme i que allà, doncs, els poden ajudar i assessorar. Llavors, nosaltres portem cada any aproximadament a Salut unes 40 denúncies per al fet que comentàvem abans, no?, que no, són centres que no estan acreditats sanitàriament. Per tant, el que fem és demanar, no?, que aquests centres o s'acreditin, que no ho poden fer perquè no hi ha un professional sanitari, i si no, doncs que procedeixin al tancament. Això, per exemple, seria la via cap a Salut, no?
D'acord.
I després tenim, doncs, la via cap als jutjats, que són els casos d'intrusisme, això des del col·legi. I després hi han afectats, doncs, que ells directament, doncs, es poden dirigir, pel que comentava de l'estafa, a la Junta Arbitral de Consum, i després gent que directament va a Mossos o a jutjats amb una denúncia.
Clar, hi ha moltes persones que, de fet, les xifres diuen que 6 de cada 10 persones asseguren que no poden accedir a la fisioteràpia pública, no? Que calen fisioterapeutes a la seguretat social. Com es poden millorar aquestes xifres?
Doncs una de les principals seria augmentant les places de fisioterapeutes dins de la pública. És a dir, ara vam tenir la sort, no?, gràcies al conseller Balcells i el degà, el Ramon Aiguader, doncs que vam aconseguir poder incorporar 400 professionals en l'any 2023, però clar, la cobertura que es necessitaria, un mínim seria d'uns 1.200 en els propers anys, per donar tota la cobertura a les necessitats que té la població actualment. Això per una banda, sí, augmentar, tenir més fisioterapeutes a dins de la pública. I d'altra, seria la manera d'accedir-hi, és a dir, l'accés directe, no? El que demanem és l'accés directe a la fisioteràpia. Què vol dir? Actualment han de passar pel metge de família, no?, en un CAP, per poder accedir al fisioterapeuta. Llavors, si aquest pas ens el saltem, i el fisioterapeuta rep directament segons quins casos, doncs, clar, escurçaríem una mica la llista d'espera.
És a dir, t'anava a preguntar, clar, les llistes d'espera, aquest seria un dels punts febles en tot això, no?
Sí, clar, sí, és evident, però al final falta personal, no?, com et deia, i el recorregut, pues, també segurament es podria agilitzar.
S'hauria d'anar a un fisio amb més regularitat o no? Encara que no tinguis cap problema, eh? Anar al fisio per salut, bàsicament.
Sí, clar, evidentment que sí, per pròpia salut, per prevenció, ¿vale? Al final també la nostra feina és de prevenció. i o sigui, la fisioteràpia està demostrat que millora la qualitat de vida a nivell global i això es tradueix en una societat més saludable.
Doncs no sabia que la cosa estava tan... Sabia que hi havia intrusisme, però no pensava que era tan bèstia. Anaí Castilla, vocal de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Vale, molt de gust. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, molt amable. Doncs, Iolanda, aquesta és la situació i és una excitació que...
És brutal, sí. Només un de cada quatre, en aquest cas, és legal, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí, sí.
Si tenen la titulació corresponent.
És el pitjor cas d'intrusisme que he vist en molt de temps, eh? És un percentatge elevadíssim.
I mira que la medicina estètica ja, que ja ho parlàvem, però això és, com es diria habitualment, corregit i augmentat.
I augmentat, corregit i augmentat. Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon dia. Bé, de seguida parlarem... Què tal la pluja? Ha parat ja, no? Avui s'espera algun plogí, impossiblement de tot estirar al terç sud de Catalunya, és a dir, Terres de l'Ebre, del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, d'aquesta línia cap a baix, molt, molt mins, eh? Igual inapreciable, però si s'espera alguna cosa. La resta ja el sol i les temperatures que pugen. Però de seguida parlarem d'això, no només de la meteo, sinó de les conseqüències que ha provocat tot això, d'on ve aquesta violència, bé, aquestes pluges tan carregades, i que altres conseqüències té? I en parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de salut de cardíaca. La salut del cor, INSCOR, inscorbcn.com, el centre líder en cardiologia, INSCOR, centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant doncs, aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. A més, ofereixen atenció ràpida, molt ràpida, sense demores, i programen la teva visita per quan ho necessitis, per quan tu et calgui. El telèfon al 93 425 1962, 93 425 1962. INSCOR, al carrer Folgueroles a Barcelona. INSCORBCN.com. Cuida de la salut del teu cor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Un año más nos adelantamos al Black Friday. Disfruta de un 25% en todos nuestros hoteles. Y si te haces miembro de nuestro Tripster Club, te beneficiarías de un 10% adicional, además de ventajas exclusivas. Reserva en petitpalace.com antes del 2 de diciembre y que no se te escape. petitpalace.com.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los Panchos en concierto. Te esperamos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Brilla amb llum propi al Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, las salidas han sido muy fuertes porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, doncs no preveu pluges excepte al terç sud de Catalunya, cap a Terres de l'Ebre, cap al Montsià, és a dir, el Tarragonès, Baix Camp, Priorat cap al sud, igual algun plugim. Avui és un dia ja d'estabilitat i així serà aquesta tarda i demà divendres i per la tarda, és a dir, Tranquil·litat, ha passat el pitjor de la Dana. Bé, ja veieu que Dana, que ens apropa, Dana, que aquest any deixa unes quantitats de pluja realment importants. Hem vist l'aigua que ha caigut al sud, a terres de Tarragona, terres de l'Ebre, 122 litres per metre quadrat, les imatges de Màlaga, entorn als carrers inundats, avui està la comunitat de València en alerta taronja. Per què? Per què? Hi ha tres components per a això. Tenim una dana, que és l'embussament aire fred en alçada, tenim el vent de llevant, que alimenta aquesta dana, aquesta pluja, i després tenim l'escalfament de la temperatura del mar Mediterrani. Les danes són molt habituals del clima mediterrani. És una cosa que no és una qüestió que diguis, oh, una dana, no, és habitual, no és estrany. El que ja és més menys habitual és que siguin tan potents. I la potència ve perquè un d'aquests tres factors, en aquest cas la temperatura del mar Mediterrani, està molt elevada, és molt elevada. Això afavoreix l'evaporació i amb el vent de llevant alimenta tot això, creant tota aquesta pluja salvatge i catastròfica que aquests dies, aquesta setmana passada, doncs, hem vist, no? Però no només és això. La temperatura elevadíssima del mar Mediterrani també té una altra qüestió. Aquesta subtropicalització del mar Mediterrani també té altres conseqüències. En aquest cas, el canvi d'espècies. Les espècies que estaven adaptades, espècies marines, m'explico, m'entén, se m'entén, que estaven adaptades o que eren del mar Mediterrani, al pujar la temperatura, ja no els hi va bé. Ja no s'adapten. Les que sí s'adapten són les subtropicals. Tant és així que la Biomarató és un esdeveniment de ciència ciutadana que coordina l'Institut Català del Mar i que enguany ha mobilitzat 480 persones voluntàries, i la seva feina, el que fan, és censar la biodiversitat de la costa catalana durant 6 mesos. És a dir, durant 6 mesos van mirar, a veure, aquesta espècie, aquella espècie, anem a buscar aquella. Doncs bé, dins d'aquesta biomarató que s'ha fet aquest any 2024, han trobat ja, entre d'altres, el cuc de foc i el peix lloro, que són dues espècies tropicals ja arrelades al mar Mediterrani. És un indicador claríssim del canvi de tendència climàtica, claríssim, de la subtropicalització. En parlem de tot això i de com ens pot afectar ara i en un futur amb el senyor Xavier Salvador, que és biòleg de l'Institut de Ciències del Mar i tècnic de Minca, que és tots els que han coordinat aquesta biomarató. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Escolta'm, tot això és alarmant, no? O no és alarmant? Suposo que és un canvi, una prova del canvi.
Sí, bé, de fet ja fa anys que està sent alarmant i que està sent preocupant. L'únic que passa és que moltes vegades, com que no vivim sota el mar, la població desconeix i està allunyada, no?, de la realitat que estem patint i dels canvis que estem patint any rere any, mortalitats de certs grups d'espècies per culpa d'aquest escalfament progressiu de l'aigua, i a poc a poc també arribada de noves, que no tenen per què ser espècies negatives i que perjudiquen el medi, però que tard o d'hora n'arribaran que sí que ho puguin ser.
Per exemple, estàvem parlant d'aquestes dues espècies, però també hi ha algues invasores, en aquest cas asiàtiques, també, que s'estan adaptant molt bé al Mediterrani.
Sí, de fet, per exemple, l'any passat amb la Biomarató vam registrar l'Asparagopsis taxiformis, que és una alga vermella invasora i que en el sud peninsular està molt estesa i és molt freqüent, doncs, anar a l'Atlàntic, a les Illes Canàries i així, però aquí a Catalunya portàvem desenes d'anys sense haver-hi un registre d'aquesta espècie, i des que va aparèixer l'any passat es va començar a estendre per tot Catalunya i aquest any s'ha vist a totes les províncies amb elevada densitat d'observacions. També hi ha l'alga asiàtica, per exemple, que s'ha detectat aquest any per primera vegada a Catalunya, que el varen detectar un professor de la UB de farmacologia, i a partir d'aquí voluntaris varen anar a diferents llocs a veure si en trobaven més exemplars, i bueno, en varen trobar en el port de Llançà, però també en la zona de fora del port, i també en el port de Colera, on hi ha una extensió bastant gran. Llavors, totes aquestes deteccions tempranes, no?, de la presència d'aquestes espècies són molt valioses per intentar poder aplicar alguna mesura correctora ràpida per veure si es pot revertir. De totes maneres, s'ha de tenir en compte que, per exemple, aquesta alga ve de la costa francesa, on es va portar segurament degut a l'aqüicultura, és a dir, al cultiu de l'ostra japonesa. I bé, la població no ens ve del sud peninsular, com pot provenir d'altres llocs, sinó que segurament ens ve de la costa francesa.
Escolta'm, i què hi ha de les espècies autòctones mediterrànies? Estan condemnades a extingir-se o a migrar a cap altre lloc?
Clar, aquí depèn molt de cada espècie, és a dir, de l'adaptació que pugui tenir aquesta espècie a l'escalfament progressiu de l'aigua. N'hi ha algunes que ho porten millor i n'hi ha d'altres que ho porten pitjor. Quan mirem registres, no, hi ha alguns peixos, o per exemple, sense anar més lluny, amb rajades, per exemple, la típica rajada del Mediterrani, que és la rajada mosaic, cada any en tenim menys registres i en canvi ens estem trobant que des de pràcticament 2014 o 2015 estan pujant molt els registres de la rajada de Boca Rosa, que és la raja bretxura, i és una espècie que ve de l'Atlàntic. És a dir, que a poc aquests graus que va pujant la temperatura progressivament, encara que per nosaltres en un nivell de cultura puguem dir si és mig grau o un grau, no?, que va pujant al llarg dels anys, no afecta les espècies. Per moltes els hi suposa un risc tèrmic, no? És a dir, s'està escalfant, amb la qual cosa s'han de desplaçar a latituds més nord, on te trobin aigua lleugerament més freda per estar més còmodes, que això arribarà un moment que, tenint en compte que estem parlant de Catalunya, que està a la part més nord del Mediterrani, ja no tindran un lloc més nòrdic en el que desplaçar-se dins del Mediterrani. I, per altra banda, la barrera tèrmica freda que dificulta l'entrada d'espècies que puguin ser d'ambients subtropicals o tropicals s'està trencant, amb la qual cosa els hi estàs facilitant aquesta arribada progressiva i que a poc es puguin anar estabilitzant.
Clar, parlem de tot, però això va molt ràpid, no? O sóc jo que tinc aquesta sensació, que de cop i volta això s'ha accelerat d'una manera, torno a repetir, alarmant.
No, va molt ràpid. Hem de tenir en compte una cosa, i és que el mar té una propietat per mantenir la temperatura bastant estable, no? Per això sempre quan parlem de que vivim a prop del mar tenim temperatures més estables al llarg de tot l'any que no pas en una part més interior on tenim canvis tèrmics molt bruscos, no? Perquè proporciona aquesta estabilitat tèrmica. I l'aigua costa molt d'escalfar-la, però també costa molt de refredar-la. La qual cosa, aquests graus de més que s'escalfen durant l'estiu també són uns graus de més que s'han de refredar durant l'hivern amb tot el que comporta a nivell energètic, és a dir, a nivell tèrmic, per exemple, com comentàvem, les danes, no? Tota aquesta massa calorífica ha de sortir en algun moment i pot propiciar això, més evaporació, més fenòmens atmosfèrics greus. I realment no ens en fem la idea de lo ràpid que canvia tot això, i és que, sense anar més lluny, el 2016, per exemple, vàrem tenir una mortalitat massiva de gorgònies a la costa catalana per culpa de que la termoclina, que és, diguéssim, el canvi de densitat i temperatura de l'aigua, no? Normalment tenim la capa superficial que és la més càlida, però després, a partir d'una certa temperatura, la densitat canvia i se forma com un estrat molt marcat que en diem la termoclina. Doncs ens trobàvem que la termoclina estava entorn a 40 metres, la primera termoclina, amb la qual cosa les gorgònies varen patir un estrès tèrmic que, si bé normalment al setembre ja se trencava la termoclina i començava a pujar perquè començaven a haver-hi els primers temporals de llevant i així, ja no va succeir res d'això. I aquest estrès tèrmic constant va acabar amb un munt de colònies de gorgònies que lògicament no s'han pogut recuperar perquè aquest fenomen ha seguit empitjorant amb els anys, no millorant.
Dona una sensació d'una mica d'impotència, no? Perquè em dona la sensació que no es pot fer res, o pràcticament res, a curt termini, com a mínim.
A curt termini, no. Realment, quan tu veus que una comunitat de gorgònies, per exemple, està col·lapsant, és que no hi pots fer res, no pots refredar-les, és a dir, no pots fer pujar la termoclina d'una manera artificial o intentar-hi fer alguna cosa. Preservar el millor que es pugui les comunitats que ja hi ha existents, tenir un bon coneixement d'on estan, amb això hi juga un paper molt important la pròpia ciutadania, i és que tenim milers i milers de bussejadors que bussegen a Catalunya, que bussegen en molts punts diferents i que poden transmetre informació quasi en directe, no?, de l'estat de les colònies, d'on hi ha llocs on està aguantant millor per preservar-les i que siguin, al final, com ha passat una miqueta amb la nacra, no? Si la badia del Fax ha sigut un lloc on no va poder entrar a la Plosporidium i les nacres varen aguantar vives, doncs és un lloc on s'han de conservar i s'ha de mirar de treballar-hi per preservar l'espècie.
Senyor Xavier Salvador, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar i tècnic de Minca, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres.
I no, un plaer. I cada cop més tenim més evidències d'aquest canvi. Què més evidències volem? És una qüestió clara. Que no sé fins a quin punt els que els hi toca són encara conscients. Perquè els negacionistes encara hi són, però bé. Bé, senyors, de seguida en parlem de ràdio. Avui fa 100 anys, concretament va ser el 14 de novembre de 1924, que es va emetre per primera vegada de forma legal, de forma amb una matrícula, una emissora ja amb matrícula estatal, EAJ1, va ser Ràdio Barcelona, la primera emissió de ràdio elèctrica a Espanya. Abans hi va haver d'altres, però no estaven legalitzades, per d'alguna manera, encara que en aquella època. De seguida en parlarem de tot això i, sobretot, de cap a on va la ràdio. En parlarem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las 0:59 en el reloj de nuestro estudio. La temperatura en Plaza de Cataluña es de 8 grados. Ha transmitido Radio Miramar de Badalona, emisora EAJ39, a servicio de España y de su caudillo Franco. Damos por terminadas nuestras audiciones y nos despedimos de ustedes, amables oyentes, hasta las 7:55 de la mañana, si Dios quiere. Señoras, señores, muy buenas noches.
Bé, és una emissió de l'any 1964, aquesta, de Ràdio Miramar, el Servicio de España y su caudillo Franco. Bé, de fet, va ser la República, el 8 de desembre, qui va donar el permís per crear emissores de potència baixa. I el que esteu escoltant, EAJ39, Ràdio Miramar, nosaltres, COPE Catalunya, doncs funciona des de llavors. Però cap on va la ràdio? Parem amb el Manel Domínguez, director en comunicació social i professor emèrit de la UAOCEU. Manel, bon dia. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut. Gràcies. Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, 100 anys de ràdio, poca broma. I com ha influït tota la ràdio en la societat?
Bueno, mira, primer, anem que et faci, si et sembla, una lluita. La lluita de, a vegades, Gian Marconi va inventar la ràdio. No, posant el punt sobre les sies. Sí, mira, estem al Nadal. Ara estem a Nadal. La primera transmissió radiofònica, de veritat, la fa el canadiens Reginald Van Senden, que ho fa, fixa-t'hi bé, el 24 de desembre, el dia La Nit Bona. Ho fa a la costa est dels Estats Units. I què fa? Fa la primera emissió, que és la cançó de Nadal, cançó de pau, cançó de Nadal, en els vaixells que estaven davant de la costa nord-americana. Aquesta és la primera transmissió radiofònica, diríem, de veritat a la ràdio. Després Marconi, què va fer Marconi? Marconi va fer el 1909 la primera transmissió radioelèctrica, ara el que es pot entendre per Morse, però aquesta transmissió els russos i altres també te la volen categoritzar com a pròpies, no? Però abans d'això, ràpidament, havien genis. Genis com a Hertz o com a Maxwell, que descobreixen que l'espai on vivim hi ha ondes electromagnètiques. Existeixen unes coses que atreveixen els cossos dels éssers humans, com ara mateix, i que aquelles zones que atreveixen ara mateix a tu mateix o als teus oients estem sent atreveixats per centenars d'ondes de totes les freqüències. El que fa Hertz és descobrir que això existeix. I després Maxwell li posa ordre matemàtic i per això es diu ondes hertzianes en relació al primer que les va descobrir.
Uh-huh.
Aquest és el procés. Després, tu has dit abans que la ràdio la volen matar moltes vegades. Mira, si no la van matar en l'època, el 1930 o 20, la premsa nord-americana, ja no la matarà ningú més. Perquè van fer tot el possible, en la lluita, per desterrar la ràdio. Fins i tot, a la ràdio, a la publicitat, no els deixaven fer més de 10 o 15 paraules per no competir amb la publicitat de la premsa. És a dir, van fer tot el que va ser possible. No ho van aconseguir. La premsa, per exemple, a França, als anys 30, per exemple, els periodistes que eren de la premsa escrita i es passaven a la ràdio eren traïdors.
Ostres, hi havia una guerra molt encarnissada en aquella època, no?
Sí, que la ràdio ha tingut una història extraordinària. Ara, dit tot això i ubicat en el context, la ràdio és, ja no descobriré ara la ràdio de les emocions, la ràdio de la veritat, la ràdio de la rapidesa, però hi ha una cosa molt important, però molt important, arreu del planeta, tant la ràdio africana com la ràdio a Àsia, com la ràdio Europa, és la democratització que suposa una ràdio. La ràdio és el mitjà més democràtic que existeix en el planeta, més que internet, més que qualsevol cosa, perquè qualsevol persona amb un tercet petit i dues piles i una antena escolta qualsevol cosa. És a dir, no hi ha cap mitjà que pugui afavorir gratis, ràpid i immediatament les notícies o la informació. La ràdio és el mitjà més democràtic que existeix en el planeta.
Això Manel, m'està sorprenent amb això, perquè jo pensava que internet podria superar
això de la... No, a veure, per internet tens que pagar, si vols.
O
si no tens internet, has d'anar a un call center. Aquí, si ets pobre, que no tens res, que estàs demanant una cantonada, amb una pila i una ràdio tens un mitjà de comunicació.
Entenc, vale, d'acord, sí, correcte.
I això és un fet insòlid, únic i extraordinari, que cal donar a la tele, no. La tele és un aparell, necessites unes condicions tecnològiques diferents. Per tant, la ràdio és l'excel·lència de la democratització en els processos de comunicació i d'informació.
I cap on va? Quin seria el futur de la ràdio? Això ja és una mica bola de vidre, parlar d'això, però bé, possiblement
no,
podem fer 5 cèntims, no?
A veure, ara per ara estem parlant constantment de la intel·ligència artificial i parlem de la robòtica, però hi ha una realitat. La ràdio es mutarà, com es mutarà tot. Perquè el tema no és amb les tecnologies innovadores que venen, que sí. És com gestionem les tecnologies per maximitzar els beneficis que ens donin. D'acord? Per tant, haurem de ser aliats de les tecnologies. La ràdio també. Evidentment, potser els controls centrals, potser les taules de so, siguin diferents. No la teva veu. No la teva veu.
Ja,
no el teu
entenc port, que els continguts no... humans, no, això no sí que no es pot substituir per cap IA.
No s'hauria de substituir ara per ara. Ara per ara d'una forma permanent, potser els informatius, però els magazins que s'adrecen a les persones amb el cor i l'ànima, això ho veig difícil o impossible. Ara bé, si jo m'hi poso en com està avançant la tecnologia, per exemple, els mòbils, que estem parlant molt sovint, en funció del que ara entenem i està naixent, que és el BCI, que és el Brain Computer Interface, això què vol dir? Que la tecnologia de les ondes electromagnètiques del nostre cervell es posaran en contacte per donar informació. És a dir,
sí,
tot això s'afectarà a la ràdio, a la premsa, a la vida, a totes les coses. Ens afectarà, sí, però la clau està com gestionem les tecnologies i com maximitzem tots els recursos per aplicar-lo a cada mitjà, i la ràdio, la premsa. Però la teva veu, el teu cor, la seva ànima continuarà permanent.
Carai, és un futur esperançador. Doncs llarga vida a la ràdio. Manel Domínguez, doctor en comunicació social i professor emèrit de la Universitat Abat Oliba Seu. Podríem estar molt parlant de ràdio, però el temps el que és, que també és una qüestió limitada de la ràdio. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
Felicitats a la ràdio, felicitats a vosaltres, perquè és realment el gran mitjà i el mitjà...